Crear una empresa no és fàcil. La nostra va costar mesos de contactes amb els millors mentalistes de tota Europa de l'Est, així com la recuperació d'anells, penjolls i altres amulets de les tribus de la frontera. Quan ja ho teníem tot a punt per canviar el sistema mundial amb la nostra màgia, ja ens havíem passat al davant. Els Anunnakis havien tingut la mateixa idea i havia estat d'allò més efectiva. Ara caldrà esperar que algú s'adoni d'aquesta estafa perquè nosaltres ho puguem tornar a intentar.
Kinèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Kinèric. En temps de coronavirus no tot són males notícies. També hi ha reconeixements que donen ganes de seguir superant entre bancs. És el cas d'Horrorland, que ha estat reconegut com a millor parc de terror d'Europa, competint en parcs oberts durant tot l'any i en marxa des de fa anys. Aquest títol pot portar nous espectadors de més enllà de les nostres fronteres, però tot dependrà de què passa en els pròxims mesos amb la pandèmia i de si pot obrir les portes per Halloween com estava previst. En parlarem amb un dels seus directors, David Moreno. També mirarem un altre cop les nostres agendes perquè venen més canvis. El Fanboy Fest, el Festival de Cinema de Terror de Sant Boi, ajorna la seva primera edició, atenció, fins l'estiu del 2021. Es tracta de la mateixa decisió que ha pres el Berretina, que no farà la seva sisena edició fins al setembre de l'any que ve. També en parlarem amb els responsables dels dos certàmens. És el que donarà de si el sisè quimèric del confinament, fet des de casa per arribar a casa vostra. I avui aquest sisè quimèric de confinament el volem dedicar en gran part a parlar d'Horrorland, aquest parc temàtic situat a la central tèrmica de Cercs, aquesta antiga central tèrmica ja en desús, perquè ha tornat a arrasar. Ja ho va fer pel que fa al públic, en nombre d'espectadors i també en satisfacció, quan va obrir les portes al Halloween del 2018, que nosaltres hi vam ser pocs mesos després, justament per l'edició que vam fer de Nadal. I ara ha estat reconegut també com a millor Scream Park d'Europa. És un premi que ha rebut per segon any consecutiu i, a més, en aquesta edició s'hi ha de sumar també el premi a millor animació de carrer. Amb aquests guardons, atenció, ja en són 12 els que acumula aquest parc. Una xifra que no està gens malament si tenim en compte, d'una banda, que només porta 2 anys obert, de l'altra, que està en marxa entre 2 i 3 mesos l'any i que, per tant, estava competint amb parcs temàtics que estan oberts durant tot l'any. També és cert que s'ha fet una inversió molt important ja des de l'inici i en cada edició s'ha anat intensificant i participen centenars d'actors i aquesta reclama, aquest efecte reclam ha portat a milers d'espectadors en aquestes 2 edicions. Per saber què suposen aquests guardons i quin pot ser el futur del parc en plena pandèmia del coronavirus, parlem amb el David Moreno, codirector d'Horrorland. David Moreno, gràcies per atendre la trucada del Quimèric.
Què tal? Com esteu? Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Primer de tot, felicitats, eh? Segon any consecutiu que guanyeu aquest premi de millor Scream Park d'Europa. Com es rep aquest guardó i més sent per segon cop consecutiu?
Doncs mira, l'any passat ens va fer molta il·lusió perquè vam fer un rècord històric, ja que ningú havia guanyat aquell premi en el que és la seva primera edició de creació. Mm. És a dir, són uns premis que porten uns anys i sempre havia guanyat gent, doncs, que ja portava bastants anys fent aquest tipus d'espectacle que nosaltres fem, no? Però aquest any segon, a nosaltres ens han ficat a una categoria. L'any passat eren com el millor esdeveniment de terror d'Europa i aquest any ens han donat, ens han otorgat la categoria de millor parc temàtic de terror d'Europa, és a dir, millor Scream Park. Això vol dir que competíem contra les traumàtiques d'Europa Park o contra Avon Valley, Farmageddon, Walibi, que són parcs temàtics amb atraccions, diguéssim, que durant tot l'any treballen i per Halloween fan, doncs, una proposta similar a la nostra, no? Lògicament, amb un pressupost que molts cops quadriplica o quintuplica el que nosaltres podem invertir a un esdeveniment com és Horrorland, que només funciona octubre-novembre. Llavors, el fet de només estar nominats a la mateixa categoria de parcs que per nosaltres admirem i són referències, per nosaltres ja era un premi. I clar, imagina't, quan al final te'l donen a tu, és com si el Rayo Vallecano guanya el Barça i el Madrid, perquè m'entraciem una, no? Llavors, aquesta és una mica la comparativa. I és que estem sense paraules, realment estem molt, molt agraïts.
A més, el primer any que el guanyeu també es pot entendre de, mira, som la novetat, però clar, el segon any és una consolidació també, no?
Exacte, el primer any és el fet aquest, no?, de la novetat, de que el format és innovador, de que vam ser els primers del sud d'Europa, perquè tot i que aquí tot el que és el Mediterrani i tal no n'hi ha, ara ja en comencen a haver, no?, arrel d'Horrorland, però tot el que és Regne Unit, ells que tenen la tradició de Halloween, n'hi ha centenars, no?, i tot el que és Alemanya, tot el que és Holanda, Finlàndia, etc, tota aquesta gent doncs tenen bastanta tradició de tot això i és un format d'oci que allà està molt, molt extès, al igual que als Estats Units, no? I realment per nosaltres, doncs imagina't el que pot simbolitzar un premi així, no? Nosaltres ho diem que és com si jugues a futbol i guanyes la Champions o vas a Eurovisió i guanyes. És en el nostre sector.
A més, aquest any us estreneu a la categoria de millor animació de carrer. Això també doncs va sumant punts, no?
Exacte. Fins l'any passat, tot el que eren com els Screen Parks normalment estaven al Regne Unit, únicament nosaltres podíem optar la possibilitat de millor esdeveniment de terror a nivell europeu, però no competíem contra cap anglès. És a dir, competia a Anglaterra per un costat, no? Es van fer com un Brexit de premis també, no? Diguéssim que competien entre ells, i la resta competíem a nivell europeu. Clar, en el fet de que s'obren totes les nominacions i nosaltres i tots els europeus podem participar en global amb tots els de Regne Unit, ostres, doncs aquí optem a més categories. Llavors estàvem nominats a 4 categories i n'hem guanyat 2, però realment són les 2 més importants i les 2 més grans, perquè el fet de l'animació de carrer, nosaltres també tenim un hàndicap que Horrorland no deixa de ser un polígon industrial on hi ha algunes empreses que tenen activitat durant l'any. Llavors, nosaltres no podem tematitzar els carrers com ens agradaria, com podria fer un parc d'atraccions que només està tancat per fer aquest esdeveniment, no?
Clar.
I clar, això vol dir que tot el que és el tema d'espectacle en viu, els actings que fan els actors, la polivalència que tenen tots ells, no?, que tant escupen foc com van amb fancos, com són superbons actors, ballarins, cantants, etc. Això s'ha valorat moltíssim, el cuidat dels seus maquillatges, de vestuari, i després també tot el que és el Blood and Fire, que és el final, que és una rua final que fem amb pirotècnica. Cada dia doncs tirem un castell de focs gegant amb motos, amb cotxes, etc. I és com el tancament de parc, no? On surten tots els monstres a dins les cases encantades i fan una rua final. I això també ens va donar molts punts. Quan ells van venir allà van dir, és que aquest moment és Disney, no? Ens van dir, clar, imagina't per nosaltres que ens diguin que és Disney quan és el nostre màxim referent.
Clar, i a més, estem parlant d'aquest premi que acabeu de guanyar ara, però ja en porteu 12 i només porteu 2 anys d'experiència, 2 anys de funcionament. Això suposo que són xifres bones, però alhora, al final, com a empresaris, no, l'important és que les xifres de visitants segueixin sortint i sembla que segueixen sortint, no?
Exacte. Mira, aquests 2 anys, aquestes 2 edicions que portem, estem supercontents amb l'aforament que hem tingut. El primer any sí que va ser un públic, diguéssim, més local i també francès, amb algun esporàdic que venia, doncs això, algú que venia de Regne Unit, algú que venia de Finlàndia, no? Cases rurals d'allà, de tot el Berguedà, que també van notar tot l'impacte econòmic, ja que s'omplien doncs cases rurals, hotels, els restaurants, etc, amb gent de fora. Diguéssim que era un turisme com més local, i el segon any ja el fet de guanyar l'Scarecon, que són aquests premis internacionals, ens va donar una visibilitat a nivell europeu i teníem molta, molta, molta gent de parla estrangera en Horrorland. Llavors, clar, de cara a aquest segon any, doncs imagina't si es pot viatjar o es pot arribar a obrir o el que pugui passar, la de gent de fora que li pot interessar venir a veure això, no? I ens va visitar gent d'Orlando, inclús gent que crea atraccions per Universal Studios o Disneyland, per conèixer una mica el fenomen d'Horrorland i com funcionàvem, i realment va ser un plaer poder atendre'ls.
I captar talent, no? També, potser?
Aviam, nosaltres...
A veure si sortireu d'aquí amb un contracte, a Orlando?
No ho sé, però realment nosaltres som gent molt, molt oberta, que entre professionals intentem ajudar-nos, perquè al cap i a la fi és un sector molt petit, no? I tu d'un aprens i l'altre aprèn de tu, i al final ens retroalimentem uns dels altres. Per nosaltres és un orgull compartir gala amb creadors d'experiències i atraccions que nosaltres sempre hem admirat o que ens han citat, per exemple, a PortAventura per una reunió amb en Gianfranco Bolini, que és el director artístic d'allà, no? I ens han citat doncs, a diversos llocs per tenir reunions amb gent que nosaltres doncs admirem o considerem molt importants. I realment som nosaltres molt petits i molt humils, i ens cita doncs, gent que té complexes amb hotels, amb atraccions, amb tal, i que realment és un orgull per nosaltres.
Suposo que també això us dona ànims de si heu de créixer, no?, de cara a futures edicions.
Sí, ja havia Morrosland, és això, el problema que té és que no deixa de ser el polígon que és i el lloc on està, que tampoc pot créixer molt més del que és ara. Però sí que realment nosaltres la qualitat no la volem perdre. Aquest segon any vam fer una aposta per intentar fer moltes novetats, que es consolidés i a la gent li encantés, i això ho hem aconseguit. I aquest tercer any, la veritat és que estem totalment parats per aquest motiu del Covid-19, no?, i per aquesta crisi, que no sabem encara si podrem obrir o no. Jo l'únic que li vull dir a la gent des d'aquí, des de la ràdio, és el fet de que quan tot això passi, que sisplau, que ja no només apostin per Horrorland o per el tipus d'experiència que fem nosaltres, però tot el que és cultural, que la gent vagi al cine, vagi al teatre, vagi a veure espectacles, inclús fer escape rooms, perquè nosaltres depenem del públic. Llavors, hem intentat fer iniciatives, inclús moltes d'elles gratuïtes, no? Concerts al balcó, contingut per internet per poder entretenir la gent durant aquest temps, però esperem que d'alguna forma això retorni, no? Que la gent no s'oblidi de la cultura, perquè vam ser els primers en tancar i serem els últims en obrir. I si Horrorland, per exemple, aquest any no pot obrir, dubto molt que ens puguem permetre el luxe, no?, de seguir pagant durant 24 mesos per tot un polígon industrial que només podem amortitzar durant 15 dies. Mm-hmm. Llavors, espero que la gent es solidaritzi amb aquesta causa també, amb tots els que ens dediquem al sector artístic i tinguin ganes de fer coses, perquè per part nostra posarem totes les mides de seguretat possibles perquè sigui tot el màxim de segur i s'ho passin el millor possible, perquè al final és el que nosaltres volem, crear experiències que facin feliços els altres.
En el món cultural s'està parlant molt de recuperar la normalitat, per exemple, en teatres, de cara ja a setembre, octubre, alguns ja parlen de 2021. En cas que no poguéssiu obrir per Halloween, us heu plantejat doncs, obrir més tard, per exemple, com vau fer amb l'edició de Nadal de l'any anterior, o fins i tot canviar de dates per poder, com deies, amortitzar aquest polígon i el cost que això suposa?
La veritat és que no ho sabem, perquè la nostra intenció sí que seria obrir a l'octubre, ja que Halloween és a l'octubre, llavors cada cosa al seu moment, no? És com, diguéssim, celebrar Nadal al mes de març o abril. Tampoc té molt sentit. El terror sí que és una cosa que al final pots adaptar amb els formats com hem fet per Nadal, i és una possibilitat que també plantegem en cas de que sigui impossible fer-ho a l'octubre. Però tot i així, la nostra intenció és intentar fer-ho als mesos d'octubre i novembre. Què passarà? Com ho farem? Quina operativa seguirem i tal? Encara no ho sabem. En cas de que no poguéssim obrir, doncs ho valoraríem. I si no poguéssim obrir després tampoc, llavors ja sí que seria una situació de crisi que hauríem de mirar aviam com podem afrontar tot això, no? Uh-huh. Però realment és com aquest premi, no?, de dir, ostres, gràcies per tot aquest suport que ens doneu, perquè ha sigut molt dur crear tot això. I, ostres, sembla que ara que ho tens, no?, que no és el millor Scream Park d'Europa, de cop es para tot, no? I és una situació dura. Però està tot el món així, llavors. Jo penso que la gent també entendrà el fet de que si aquest any no hi ha tantes novetats és perquè realment no hi ha hagut temps de fer-ho i tampoc diners per fer-ho, m'entens?
El que també és cert, David, que ara ja hem sentit a parlar de molts festivals d'estiu que s'han suspès directament, que s'han ajornat fins al 2021, altres que han optat per una fórmula online. Per tant, la gent, si podeu obrir a l'octubre-novembre, vindran moltes ganes de cultura fantàstica, no? Perquè haurem estat tot l'estiu i els primers, la represa aquesta de temporada de setembre sense cap esdeveniment al calendari. No sé si això també pot donar esperança de dir, bé, hem hagut d'esperar, sí, però el negoci remuntarà, no?
Aviam, tant de bo. O sigui, al final, jo és el que deia, no? Amb la meva dona en parlem, diem, ostres, mira, hi ha allò dels ERTEs, no estem cobrant, no estem facturant, tal, però és que tampoc estem perquè no estem sortint fora a menjar, que nosaltres sempre estem menjant fora, per qüestió de feina, gasolina, etc. Llavors, és que estem tot el dia a casa i al final dius, vale, fas una compra i et dura 10-12 dies. Bueno, jo espero és això, no?, que la gent tingui ganes i tingui diners per poder-los dedicar en això, però sobretot ganes de venir, de passar-s'ho bé, i ja mirarem mil fórmules i farem si fa falta diferents tipus d'entrada perquè sigui assumible per tothom i assequible per tothom, perquè al cap i a la fi el que a nosaltres ens interessa és que la gent pugui viure experiències, no? I està clar que la putada de tot això és el tema de que nosaltres depenem de les multituds i dels aforaments grans per poder realitzar un projecte com Morro Blanc. Però si no, ja estudiarem altres tipus de fórmula, veure com ho fem, veure si es fa per tandes o amb més espai o aviam com ho podem solucionar. Però la nostra intenció, al 100%, és intentar poder oferir aquesta activitat, perquè amb res som més feliços del món que podem fer això.
I la gent que hi anem també són feliços amb molt poc, vull dir que sembla que aquí ens trobarem, David.
Doncs... Mira, la veritat és que això ens està servint a tot per apreciar i valorar les coses, m'entens? Perquè jo crec que és això, si no, nosaltres aquest any, per poquet que puguem donar, que serà molt, la gent serà molt més agraïda que altres anys que ens hi hem deixat la vida i hem fet 40.000 coses, no? I al final la gent sempre està buscant com la pega. Jo penso que això ens ha canviat a tots molt, en el sentit de valorar tot el que tenim, donar les gràcies de l'afortunats que som, veure la importància realment de la salut, de poder viure moments, no? De viure el moment a l'aquí i ara i de compartir-ho amb gent que estimes. I penso que al final és una mica la vida, no? La importància de la vida la veus quan passen coses així i realment tant de bo puguem veure tots allà amb molta salut i poder-ho disfrutar junts.
Esperem que sí, David. Moltes gràcies per atendre la trucada al Quimèric i estarem molt atents a quan tornem d'aquestes vacances de l'estiu, a veure si podem parlar de tornar a obrir el parc. Que vagi molt bé.
Adéu-siau. A vosaltres. Fins després.
I mentre Horrorland està pendent de què passa en els pròxims mesos per decidir si pot obrir i com ho hauria de fer, els festivals de terror comencen a prendre decisions també en aquesta línia, cada un doncs, depenent de les seves possibilitats, de la seva línia, de la seva essència, estan prenent decisions completament diferents. Segons ha pogut saber el Quimèric, des del Fantos Freak i des de l'Infest, estan en converses amb els seus respectius ajuntaments, és a dir, els ajuntaments de Cerdanyola i de Rubí, per poder estudiar quines són les possibilitats de mantenir aquests festivals i com ho haurien de fer. Depenent d'aquestes converses, decidiran a les pròximes setmanes què fan. Però el Fanboy, el Festival de Cinema de Terror de Sant Boi, ja ha decidit ajornar la que havia de ser la seva primera edició prevista pel mes de juliol i no la farà fins al juliol de l'any que ve, el juliol del 2021. Això sí, si l'evolució de la pandèmia ho permet, hem de ser una mica optimistes, potser ens munten un pre-fanboy, una mena de festa prèvia a aquest festival, una festa que a més promet bastant. Ens ho ha explicat el director del certamen, el cineasta Hugo Cobo.
Nosaltres teníem pensat fer el festival el primer cap de setmana de juliol. Al final no ha pogut ser, com ja breu vist, pel tema del Covid-19, que ha sigut una pandèmia més forta del que tothom s'esperava. Ha sigut una sorpresa, fins i tot jo l'he agafat. I bueno, vaig estar una setmana a l'hospital i ara ja estic bé, ja estic d'alta i a tope. Però clar, vèiem que després de donar tota la subvenció per la lluita del Covid a l'Ajuntament... I a més les empreses estan fotudíssimes i comerços, era impossible i molt poc viable poder fer una primera edició digna de la ciutat de Sant Boi i dels fans del cinema fantàstic. Per això mateix vam quedar de plaçar-ho a l'any vinent, com també han fet altres festivals. La versió online no ens feia el pes, perquè una primera edició online no... A nosaltres ens agrada el contacte físic amb la gent i no sabem fer un festival online. No ens agraden gaire, per dir-ho així. I bueno, el que tenim pensat és... Bueno, ja m'ha enviat el pòster de l'Adela Barruiz, una molt bona amiga que ens ha fet aquest pòster, que és una passada. I amb el leitmotiv de Fight Like a Girl, de lluita com una noia. Amb aquest concepte muntarem el que seria la primera edició l'any vinent i el que farem aquest any, amb el que puguem, ja quan els parlem amb els cinemes tornin a obrir al millor amb un 30% de públic, el que farem serà una festa que serà un pre-fanboy, que agafarem una o dues pel·lícules de les que ja tenim mig seleccionades pel festival i posar una col·lecció de curtmetratges. Hi ha algun curtmetratge també d'amics fora de competició, i buscar una manera d'ajuntar-se, prendre unes birres, passar-ho molt bé, on que no puguem omplir les sales. Però bueno, amb aquesta idea és la que tenim, perquè la cultura tenim que defensar-la i estem en un moment molt fotut.
La veritat és que tal com està l'escenari, que com diu l'Hugo, doncs està molt fotut, sembla que costarà bastant poder assistir de forma presencial a festivals de gènere en bastants mesos. Per tant, aquesta idea que ens proposa el Fanboy ens sembla una molt bona solució i de ben segur que farem el que sigui per ser-hi, per assistir-hi, per divertir-nos, perquè encara doncs, l'agenda es va buidant, però les ganes d'anar a festivals no remeten. Però el Festival de Sant Boi de Llobregat no és l'únic que ha pres aquesta decisió d'ajornar la seva edició fins al 2021. També l'ha seguit, ho ha decidit, el Albert Retina, que havia de fer la seva 6a edició, precisament dedicada a la temàtica del diable, el tema 666, al setembre. Ha decidit passar aquesta edició al setembre del 2021. El president i coordinador artístic de l'entitat, Cristian Gallardo, ens ha explicat per què ha pres aquesta decisió.
Nosaltres hem parlat d'ajornar el festival durant uns mesos, de canviar de tasques, de canviar dimensions, és a dir, fer una edició més senzilla, però no ens interessa. La veritat és que, com no podem garantir al 100% que el Berretina 666 sigui tan gran com el volem fer, preferim quedar-nos sense edició aquest any, tot i que és una llàstima, però preferim tornar al 2021 i poder oferir a aquesta edició tot el que tenim pensat. Hi ha raons econòmiques, però sobretot el que no volem arriscar és el nostre temps i també el temps de totes les persones que fan possible aquest festival, tot i que no siguin de l'organització.
De fet, un dels dubtes que se'ns planteja quan canvien els festivals d'un any per l'altre és què passarà amb la programació. I el Cristian ens ha dit que, tot i passar un any, es podria mantenir de forma íntegra aquesta programació prevista pel 2020. Tot i això, no tindria per què ser així, diu.
Nosaltres sempre hem estat ambiciosos. Des de la primera edició hem anat creixent, cada vegada una miqueta més i una miqueta millor. I sembla que la 5a edició hagi sigut el límit i no és així. Nosaltres volem demostrar i demostrarem que no és així. Per començar, tenim el doble de dies. I no és exactament el doble de contingut, però sí que és molt més contingut. I en quant a la programació, es podria mantenir íntegra pel 2021. Gairebé segur que com a mínim el 95% de la programació es podria mantenir. Una altra cosa és que a nosaltres potser no ens interessa, perquè, per exemple, si tenim una exclusiva que ha donat voltes pel món durant un any, potser no, ja no ens interessa tant. I també pot passar que durant aquest any trobem alguna cosa nova, alguna cosa que no hem trobat fins ara i durant aquest any la trobem.
En Cristian també ha volgut desmentir un rumor que circulava l'any passat sobre el festival i que si sou amants dels festivals també us devia arribar. I és que es deia que el Berretina estava a punt de desaparèixer i que l'edició anterior seria probablement l'última. Però sembla que això està molt, molt lluny de passar.
No havia escoltat jo aquest rumor encara. A veure, suposo que són rumors i que hi ha a tots els festivals, a totes les cases i a totes les famílies. Sí que és veritat que hi ha membres de l'organització que han abandonat el projecte, però això ens passa des del primer any, que hi ha gent que ho deixa, gent que arriba i també gent que l'ha deixat i ha tornat. O sigui, l'equip realment ha anat canviant durant el projecte. I jo penso que mentre hi hagi un grup interessat, el projecte té prou vida i té prou força i interès per estar amb nosaltres durant molts anys.
De fet, el que nosaltres com a assistents, com a espectadors, també com a portaveus del Quimèric, sí que hem notat que el públic ha anat creixent en el Berretina en aquestes 3 edicions anteriors que hem pogut cobrir. Cada cop ha estat més gran, cada cop ha estat més entregat, per tant, suposem i volem esperar doncs, que el Berretina té llarga vida. També li hem volgut preguntar al Cristian Gallardo què opina del fet que molt probablement haguem d'esperar molts mesos per poder gaudir de festivals de gènere.
No sé si puc dir això, però diré que és una putada. És una putada tenir que estar un any sencer sense cap festival, tot i que hi ha festivals que estan mirant la forma de fer-ho, canviar el tipus d'espai, projeccions online i tot això. Però, a veure, potser és impossible tenir-los per temes de seguretat,
I a veure, al cap i a la fi, un festival de cinema és oci i cultura, o cultura i oci, i tot l'oci i tota la cultura que coneguem en aquests dies està totalment aturada o com a mínim ralentitzada. Llavors és normal que ens afecti, i jo trobo que és molt probable que estiguem un temps sense festivals.
Recordeu que aquestes decisions cal sumar-hi també la del Festival de Sant Cugat, que es farà al setembre de forma conjunta amb el Sant Cugat, per aquesta versió doncs, de terror i de sang, de novel·la negra, de cinema negre, de forma conjunta. També hem sabut en les últimes setmanes, en els últims dies, que el Creep Show de Badalona es farà de forma online. En les pròximes setmanes també aniran desgranant la programació i podrem parlar amb els seus organitzadors perquè ens expliquin cap a quin sentit anirà. El que sí que ja han apuntat a través d'un comunicat és que volen mantenir el màxim nombre de programació possible, és a dir, aquestes projeccions online les volen poder mantenir, i també doncs, probablement altres actes més culturals, com per exemple presentacions de llibres i també aquella sessió de poesia al cementiri. No sabem si podrà ser presencialment al cementiri o la faran en algun altre lloc perquè la puguem veure des de casa, però està clar que el Creepshow ha pres aquesta decisió que es desmarca de moment de la resta de festivals que hem pogut contactar. Com dèiem, estarem en contacte amb tots ells, amb aquests organitzadors, perquè ens expliquin cap on van aquests festivals i perquè puguem comptar si tenim algun festival de gènere aquest estiu i com el tenim, no? De moment ens queda el Creepshow. Doncs fins aquí aquest sisè quimèric del confinament, aquesta mena de càpsula, programa més curt, versió retallada, versió confinada, versió des de casa, com li vulguem dir. Aquest programa que hem decidit explicar-vos a les últimes novetats sobre el gènere fantàstic amb aquests premis d'Horrorland i aquests canvis de data de festivals de gènere. Tornarem de seguida que tinguem més informació, de seguida que l'actualitat del món fantàstic es vagi reactivant. Molt probablement doncs, per anunciar-vos si aquests festivals d'estiu que queden per parlar es mantenen o no, i també per desgranar aquesta programació del Creepshow. Esperem que us hagi agradat aquest contingut, que us hagi estat útil i que tingueu ganes de tornar a escoltar-nos quan arribem, quan tornem, sigui de la manera que sigui. Recordeu, quedeu-vos a casa, que ja venim nosaltres.